Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes a Església d'Urgell. Com cada dijous, som a la sintonia de Ràdio Ester per oferir-los informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos des de l'altre costat de les zones radiofòniques amb què ens comuniquem. Per a l'edició d'avui hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants del bisbat dels darrers dies. A l'entrevista serà amb nosaltres, aquí a l'estudi de ràdio a la Seu d'Urgell, al bisbat, Carles Gascón, historiador, que ens parlarà de la recent obra duta a terme a l'església de Sant Julià de Solanell, a Castellbó, a l'Urgell, on s'hi han descobert precisament un conjunt inèdit de pintura romànica del segle XII. Mossèn Ramon Sàries, el nostre col·laborador en temes bíblics, ens acompanyarà també per a respondre a una pregunta que tenim a la secció Preguntes que ens fem sobre. Serà ja per a cloure el programa. Un plaer retrobar-los un dijous més. A càrrec de la part tècnica, l'Àlex Alsina. En la presentació i direcció, Maria Marín, qui els parla. Comencem! I comencem pel recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí al bisbat. Dijous passat, dia 20, es va celebrar a Madrid la reunió de la revisió de la Setmana de Cinema Espiritual presidida per Raúl Tinajero, director de la Subcomissió de Joventut per a la Joventut i Infància de la Conferència Episcopal Espanyola. Es va constatar que, degut a la pandèmia, el nombre d'alumnes que han participat al concurs de curtmetratges Cine con Espíritu ha minvat en aquesta darrera edició, tot i que en la gran majoria dels llocs el visionat de les pel·lícules s'ha fet a través d'una plataforma digital i directament des de les diferents aules dels centres participants. En dita reunió es va fer la proposta de pel·lícules per a la propera edició sota el lema «Posa't en camí». Al finalitzar la reunió es va procedir a fer públic els guanyadors del concurs de curtmetratges Cine con Espíritu. Del bisbat d'Urgell es van presentar alumnes del tercer d'ESO, del Col·legi Mare Gené del Principat d'Andorra, que dins de l'assignatura de religió van elaborar el guió, la gravació i el muntatge dels diferents curts. N'han obtingut el segon premi amb el curtmetratge Crisis Help. A primers de març es van iniciar les obres encaminades a adequar l'Església de la Pietat, que forma part del conjunt arquitectònic de la Catedral i Claustre de Santa Maria d'Urgell, com a primer espai del projecte del nou Museu Diocesà d'Urgell. Aquesta primera fase inclou la realització de la restauració de l'església per recuperar la fesomia interior de l'edifici i la instal·lació d'una mostra rellevant de les obres d'època moderna, d'estils renaixentista i barroc, provenents del fons artístic conservat a la Seu d'Urgell. En concret, les actuacions comportaran una intervenció de pintura restaurativa, la qual permetrà la lectura de la policromia preexistent. Perquè respecte a l'adequació museogràfica de les obres a exposar, l'espai de l'Església de la Pietat comptarà amb una il·luminació acuradament estudiada, amb característiques tècniques i museogràfiques adequades a les peces que s'hi mostraran. A banda de l'adequació de l'espai, el projecte contempla la instal·lació d'un seguit d'elements interpretatius, cartel·les, plafons explicatius i interactius, per afavorir la visualització i la comprensió de les obres d'art. El cost total de la intervenció ascendeix 660.000 euros, dels quals el 40% ha estat subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la resta aportada pel propi Bisbat d'Urgell. El proppassat dia 24, dilluns de Pentecosta, festivitat litúrgica de Maria, Mare de l'Església, l'Església de Sant Romà de Vila, a Encamp, el Principat d'Andorra, va celebrar el tradicional aplec enguany dins el marc de la visita pastoral a la parròquia presidit pel nostre arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives. La missa fou celebrada a l'exterior de la petita església romànica del segle XII. L'arquebisbe va subratllar com Sant Romà, que els habitants de Vila tenen com a protector i intercessor, fou un màrtir que va donar la seva vida per seguir Jesús durant la persecució de Dioclecià al segle IV. Aquí li van tallar la llengua perquè no seguís exhortant a convertir-se al cristianisme als pagans. El miracle que se li atribueix és que, malgrat això, ell va continuar parlant i predicant Jesús. També va dir que ens cal aprendre dels màrtirs i parlar i donar testimoni de Jesús en la nostra vida de cada dia i en els nostres ambients. Al final de l'Eucaristia es cantaren els tradicionals goigs a llaó de Sant Romà de Vila. I ahir al matí, dia 26, al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives va lliurar un diploma d'agraïment com a entitat en cor de Càritas d'Urgell al director de gestoria Estanyol, Joan Estanyol. Agraïa així l'esforç de l'empresa Arturxellenca Gestoria Estanyol per la vinculació que des del juliol del 2018 té amb Càritas d'Urgell. L'acte va comptar amb la presència del director voluntari de Càritas, Josep Casanova, i del vicari general, mossèn Ignasi Navarri. Monsenyor Vives va posar en relleu que aquest era un premi que enalteix la solidaritat i els valors entre les persones que formen la mateixa comunitat, una voluntat que ha palesat reiteradament la gestoria Estanyol a través del gest en favor de Càritas i de les empreses del grup Grapats, de les quals Càritas n'és la titular. I com els hem dit en la introducció i presentació del programa, doncs avui portem a l'entrevista en Carles Gascón, doctor en Història Medieval, perquè ens parli del recent arranjament dut a terme a l'església de Sant Julià de Solanell, ubicada a Castellbò, a l'Urgell, i ens presenti també les característiques més importants d'aquest temple. Primer que tot, el saludem. Bona nit, Carles.
Hola, bona nit, gràcies.
Moltíssimes gràcies per ser aquí i també agraïm moltíssim la teva disponibilitat sempre que cridem aquí a una entrevista. De debò que és un regal per nosaltres.
Va, per mi és un plaer, gràcies.
El primer que et demanaríem és que ens situïs, sisplau, el lloc on és i quin procés s'hi ha seguit per arribar a fer les obres de rehabilitació, és a dir, constatar que s'han de començar a fer obres de rehabilitació.
D'acord, sí, a veure, de fet, tot això neix per la mateixa naturalesa del poble, del nucli de població. Solanell és un nucli de la vall de Castellbò, com molt bé has comentat, i és una de les valls perpendiculars a Castellbò. Hi ha diverses valls que conflueixen totes a Castellbò, doncs una és la de Solanell. Solanell, en el seu moment, va ser una població, diguéssim, de dimensions notables, però que va quedar deshabitada, com tants altres pobles del Pirineu. Es podria dir que fa més de 40 anys, o gairebé mig segle, podríem dir, va quedar absolutament deshabitat. Les cases del mateix nucli van començar a caure i l'església parroquial, que és una església potent, com ara explicarem, potent quant a dimensions, també va quedar oberta i absolutament, gairebé diríem entre cometes, abandonada. No m'agrada la paraula abandonat, perquè allà hi anava molta gent, això, però sí que realment estava molt exposada tant als medis naturals com a l'acció de vegades agressiva de persones que arribaven en aquesta església. Aleshores, dins aquest procés d'abandonament, entre cometes, i de relativa degradació, doncs, és el que passa habitualment amb aquest tipus de temples. Va començar a penetrar humitats per la teulada, això va afectar la volta, que era una volta de guix, d'aquelles de guix, però dobles, eh? Això va afectar la integritat de la volta, va acabar enfonsant-se en un moment ja més recent, i des de l'exterior potser un dels aspectes que cridava més l'atenció era que fa un temps de més de 30 anys pel cap baix, un llamp va impactar amb la torre del campanar. Aleshores, això va, diguéssim, va destruir l'extrem de la coberta del campanar. Bé, això era tot un procés en el qual s'hi afegia visites més aviat indesitjables, diria jo, a l'interior, pintades, gravats, vandalisme en general.
Sí, sí.
Un procés de fa molt temps. Jo aquesta església la conec des de fa, ja dic, uns 30-35 anys i cada vegada que hi anava estava pitjor. Segurament aquest procés hagués estat més difícil d'aturar i de revertir, fins i tot, si no hagués estat per la troballa de la qual parlarem, aquestes pintures romàniques que hi ha en el seu interior. A partir de la constatació d'aquesta troballa va ser quan es va plantejar que per recuperar, per protegir aquestes pintures, calia recuperar i protegir en primera instància el temple.
El recipient.
Sí, el continent, l'església parroquial, exacte. Sí.
Doncs ara, si et sembla, ens podries explicar les característiques d'aquesta església, d'aquest temple.
Sí, és curiós perquè és un temple que en el seu moment, la visió superficial d'aquest temple ens informa d'un temple com altres ja en la nostra comarca, el Pirineu, diguéssim un gran temple, la volta de llunetes, és a dir, en definitiva, un temple d'època barroca. El barroc que es desenvolupa aquí al Pirineu, fora de les principals poblacions, és una cosa molt austera, molt modesta. En el cas de Solanell, fins i tot el carreuat de l'exterior és un carreuat molt irregular, fet amb pedra llicorella, que és una pedra molt dolenta, que es llesca amb molta facilitat. És a dir, no oferia... Potser el que més cridava l'atenció eren les seves grans dimensions. És veritat que és una església de grans dimensions i amb un campanar de torre a un costat de la façana principal que amb alçat agafa una forma octogonal i culminat amb aquest teuladet de què parlava abans, de forma piramidal també, que estava escapçat per aquell llamp. És a dir, inicialment no destacava per unes característiques molt particulars. Sí que tenia unes capelles laterals un punt estranyes, però la gran sorpresa va ser quan vam arribar a la conclusió, sobretot per les pintures, no per altra cosa, que aquestes capelles laterals de forma de secció semicircular, en realitat eren la capçalera d'una antiga església romànica. Uh-huh. Clar, descobrir això per mi va ser realment molt, molt trencador, inclús havia mantingut amicalment sempre alguna discussió de caire acadèmic, dient que amb algun col·lega que em deia que allò era una església medieval i jo deia que era impossible que fos una església medieval. Ho constato, ho vaig dir. I ara amb antena em corregeixo a mi mateix. Sí, realment era tot molt estrany, però sí. És a dir, l'anàlisi d'aquestes capelles laterals, sabent que hi ha aquestes pintures medievals, ens porta a la conclusió que probablement allà hi havia hagut un temple romànic de capçalera trilobulada, a més. Quan en un moment indeterminat, segurament segle XVII o pot ser més probablement XVIII, es fa el temple que veiem ara, aquella capçalera es va aprofitar com a capelles laterals i el temple en si va canviar d'ubicació. O sigui, la capçalera romànica està orientada a l'est, com acostuma a ser el més normal, en canvi la capçalera de l'actual temple està orientada a nord, en direcció per allà hi ha el ras de Conques, cap a Andorra i tot això. Pot ser, és la cara, fora de les pintures pròpiament dites, des del meu punt de vista és la característica més particular amb una vall, a més, on curiosament la vall de Castellbó, que té aquestes ressonàncies medievals, hi ha poquíssimes esglésies romàniques. En el seu moment tenien recursos per convertir les primitives esglésies romàniques en esglésies barroques.
Però, Carles, com s'explica que un temple tan gran estigués en un poble que tampoc no devia ser molt gran, ara ja no existeix, però quina explicació, per curiositat, eh?
Sí, clar, d'entrada no t'ho esperaries arribar a Solanell. A més, quan avui en dia s'arriba a Solanell, ara està en procés de recuperació el poble, també val a dir-ho, però, clar, arribem a Solanell i és el poble abandonat. Ara, sí que és veritat que, des d'un punt de vista de superfície i d'extensió, hi ha moltes cases a Solanell. És a dir, actualment, població, actualment no, però en el seu moment població era zero, però en el seu moment era un nucli de població bastant important. A més, a la vall de Castellbó tenien la riquesa de la ramaderia, del bestiar, i això portava molts recursos que invertien en gran mesura en les seues esglésies. Sí,
sí. Resposta. I ara anem a l'actualitat. Quines obres s'hi han dut a terme darrerament?
Sí, a veure, la primera obra que era imprescindible de fer, qui conegui Solanell ho entendrà, era obrir una pista per accedir a l'església, perquè l'església queda a l'extrem oposat d'on arriba la pista a la població per arribar-hi, o bé s'atravessava la població, cosa impossible, arribar-hi en vehicle, vull dir, cosa impossible per la naturalesa de la disposició de les cases, o bé s'obria una pista pels afores per arribar-hi. És a dir, la primera obra que es va fer va haver de ser aquesta per força. Un cop fet això, en primer lloc, es va sanejar tot el que era la volta. La volta, de guix, com he dit, va caure parcialment. Es va haver de fer caure tota perquè, tot i que era de guix, si un tros d'aquell guix queia al cap d'algú, el matava instantàniament, perquè tenia un gruix, un pes i una consistència notabilíssims. Per tant, es va sanejar tot això, es va treure tota la runa que havia quedat a l'interior, i a partir d'aquí es va atacar, entre cometes, diguéssim, la coberta externa. Es van arreglar totes les lloses, es va impermeabilitzar perquè no hi pogués entrar aigua, es van arranjar una sèrie d'esquerdes bastant importants i bastant lletges que hi havia en alguns punts de la façana, sobretot a la part posterior, i finalment, qui hagi vist Solanell, pot ser l'element que més crida l'atenció és que es va arreglar la coberta del campanar, que estava escapçada. A partir d'aquí, diguéssim, bàsicament, en definitiva, es va sanejar tot l'interior per, en un futur, esperem que proper, es pugui intervindre amb les pintures romàniques, intervindre amb el sentit de descobrir-les amb la seva integritat i consolidar-les en els murs en què estan situades.
Pot ser que estiguin tapades amb guix i la part que heu vist fins ara doncs no sigui la totalitat? Què sospites tu, que ets un bon entès?
Sí, realment, tal i com estan disposades les pintures, sospitem això. De fet, la part visible de les pintures, la que hem trobat, era una part que quedava tapada pel trebol de la capella, és a dir, quedava com un sostre de fusta, un fals sostre, i a sobre quedaven aquestes pintures destapades. Com que aquest sostre va desaparèixer, va caure, suposem, es van poder començar a veure les pintures. Actualment, per veure-les necessitem una escala perquè queden elevades. La part, diguéssim, que queda més a nivell de la vista està coberta per una sèrie de capes de morter i de guix. És molt possible, i a més, indica, hi ha marques de continuïtat, que sota aquesta capa de guix que queda a l'alçada de la vista trobem més pintures. Possiblement serà un conjunt més aviat fragmentari, potser no tindrà la consistència, per exemple, de Sant Vicenç d'Estamariu, que seria el nostre referent a nivell comarcal, però, no obstant això, presenten una extensió important, sembla que hi ha alguns personatges, vull dir que tenen una dimensió notable, sí, podríem dir això. Actualment, clar, no es poden visitar, és a dir, sí que es pot visitar anant a Solanell, demanant ja un veí del poble que té la clau, però el que, clar, presenten encara un estat, diguéssim, clar, inacabat.
Incomplert
des del punt de vista museogràfic, expositiu.
Clar.
No obstant això, l'església de Solanell sí es pot visitar trobant la persona del poble que té la clau.
Qui ha estat implicat, quins ens han estat implicats en la restauració fins ara, no? La que queda. També es veurà en aquest moment, però a partir de qui ha estat aquesta iniciativa?
Sí, a veure, hem treballat molt colze a colze entre el Departament de Cultura, el Bisbat d'Urgell i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Des de la perspectiva que conec més, jo sóc treballador del Consell Comarcal, diguéssim que la nostra entitat el que va fer va ser coordinar tota l'activitat, és a dir, una activitat que ha comptat amb la col·laboració estretíssima del Bisbat d'Urgell a nivell tècnic, hem treballat amb la delegada de patrimoni del Bisbat, perfectament, a més, i a nivell de finançament ha estat sobretot el Departament de Cultura qui ha aportat el gruix del finançament. També el Bisbat d'Urgell ha aportat una part.
Ara una pregunta atrevida, Carles. Sospites tu que pugui haver altres esglésies, esglesioles, temples, petits monestirs, etc., que encara s'hi hagi de fer una ullada i veure si hi trobem més tresors, no només pintura romànica, que tant de bo, sinó necessitat fins i tot de rehabilitació. El nostre bisbat, parlo, del que tu coneguis.
Sí. Jo em sembla que la resposta és clara. Tenint en compte el que ha passat amb Solanell, crec que la resposta és sí.
Que
segurament. Hi ha molts indicis documentals d'esglésies on hi havia pintures romàniques, Crists en Majestat, etc. Algunes han desaparegut, malauradament, però jo crec que Solanell és una porta oberta a l'esperança, en aquest sentit. Sí.
Doncs, Carles Gascón, si ho hem de deixar aquí, malauradament, bueno, perquè el temps en ràdio ja saps que ens fa córrer tots,
però
t'agraïm moltíssim la teva exposició, les respostes que ens has donat a les preguntes i la conversa, en definitiva, que hem mantingut sobre aquesta església de Sant Julià de Solanell, recentment restaurada una part, però ara estem esperant, desitgem que aquestes pintures romàniques de les que ens has parlat doncs surtin a la llum i trobem un gran tresor.
Moltes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer. Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ja és el moment de que passem a la secció preguntes que ens fem sobre i tenim una pregunta sobre Bíblia i per això hem convidat el nostre col·laborador assidu, mossèn Ramon Sàrries. Aquí saludem. Bona nit, mossèn Sàrries.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí.
És un goig.
És estudiós de la Bíblia i també rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Mossèn Sàrries, la pregunta que tenim per a vostè és... Jacob és el fill petit.
Sí.
És l'hereu del pare Isaac. Com és?
Efectivament, sí. Les genealogies bíbliques ens posen Jacob com l'hereu del seu pare Isaac quan tot i ser bessons havia nascut primer Esaú. I li tocava a Esaú, seu primogènit. La descripció que ens fa de l'un i l'altre és ben diferent, però. Esaú se'ns diu que era un xicot fort, vigorós, extrovertit, emprenedor, bon caçador. Jacob, en canvi, seria un jove més retret, més de casa, més al costat de la mare, més apocat, en aquest sentit. La Bíblia porta dues explicacions diferents corresponents a dues tradicions diferents en les quals Jacob pren la primogenitura a Esaú. L'una és amb engany, l'altra és una cessió d'herència que li hauria fet el seu germà. La més coneguda i possiblement la més real és la de l'engany. Isaac, expliquem-ho, Isaac, ja ancià i gairebé sec, demana al seu fill Esaú, que era el seu preferit perquè era un xicotàs i caçador i tal, que vagi a caçar-li una peça, li prepari i després de menjar el beneirà i el farà l'hereu. Mentre hi és, la mare Rebeca, l'esposa d'Isaac, que ho ha sentit, que estava més pel fill petit, perquè estava més a casa i tot plegat, trama un engany. Cunya un cabrit, com li agrada a Isaac, i li fa portar pel seu fill Jacob. Isaac va menjar i beure amb satisfacció aquell cabrit, i en acabar va venir Jacob i ho va fer l'hereu. Quan torna Esaú, cansat però victoriós, que havia trobat un bon cabilol, el prepara i ho porta al pare, que dormia ja la digestió del cabrit que s'havia menjat abans, esclar. Quan he despertat la digestió, sí, sí. Esclar, per la digestió. I el pare, tot confós, oh, diu, jo ja t'he beneït. Diu, no. Diu, com que no? Diu, sí, ho he menjat, ja t'he beneït. Ja. O no, no. Clar, qui havia venit era a Jacob i no pas a Esaú. I havia fet hereu a Jacob i no a Esaú. L'enfado de Esaú va ser mayúscul, esclar, imagineu-vos. Tant que Jacob el queria marxar de casa, perquè si no, el seu germà no l'hauria fet amb ella. Clar, aquest és el fet, possiblement el fet històric, diguem. Bueno, diguem el fet que coincidiria amb les dades bíbliques. Aquí el relat, en canvi, en certs sectors puritans del món hebreu, era inacceptable.
Clar.
Que l'escollit per Déu fos un trampós i un usurpador, això era increïble. Llavors, no podien canviar la realitat, perquè era així, Jacob. Llavors, per tant, el que fan és redactar una versió diferent del fet. Per això el fet és, Esaú torna de caçar, molt cansat i ben afamat, que no podia més, i troba Jacob a la porta de la tenda menjant-se un bon plat de llentilles ben adobades. Era tanta la gana que portava Esaú que li demana el plat de llentilles per satisfer la seva fam. I Jacob li respon que, oh, si les llentilles són meves. Diu, en tot cas, si vols que et doni plat de llentilles, m'has de passar l'herència. I Esaú s'avingui al tracte i donar l'herència a Jacob pel plat de llentilles adobades.
Així va quedar millor.
Sí, d'aquesta manera ja no és un engany, ja no és una usurpació.
Clar. És que Rebeca, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Rebeca, déu-n'hi-do.
No sé els vostres ambients, però una mica en uns sectors nostres que una persona així una mica, no, és una Rebeca, eh? És molt Rebeca aquella persona.
Sí?
Molt Rebeca, sí, que
no
sí.
No sabia.
Més enllà, sí, una persona que és molt Rebeca aquesta persona.
Ah, no, no, primera vegada, disculpe sí. La meva ignorància. Si primera dia, vegada que ho sento.
Si algun dia Rebeca. Diuen que ets Rebeca, cuidado.
Ah, sí? Doncs, mira, però gràcies per dir-ho.
Sí, perquè si un dia diuen que ets... Més enllà del relat, la veritat és que els plans de Déu són incomprensibles. Clar. No segueixi la nostra lògica. Déu fa el seu camí i condueix història, també la història de la salvació, a la seva manera. I generalment són els febles i els humils els que passen al davant.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta. Ens ha agradat molt, com ho ha explicat. I en tenim d'altres, però ja li passarem més endavant. Gràcies, bon ànimo, sense
àries. Gràcies, bona nit.
Ens acomiadem de vostès per aquesta edició d'Església d'Urgell. Ens plau saber que dijous vinent, si ho desitgen, tornaran a ser amb nosaltres en la sintonia de Ràdio Estel. Un cop més, us recordem que es cuidin i cuiden també la salut de tots els qui els envolten. Siguem-ne solidaris i responsables. Salutacions de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la tècnica, i de Maria Marín, de la presentació i direcció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.